Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Tot no podien ser flors i violes. El Barça-Lassa, després d'un inici de temporada engrescador, no ha trigat gaire en provar l'amar gust de la derrota. I per partida doble, Xavi Pasqual sempre deia que el partit més difícil de jugar que en Barça era el que venia després d'una ensopegada. I això és el que li va passar ahir a l'equip de Sito Alonso. Després de perdre divendres a la pista de l'Estrella Roja per 90-82 en la segona jornada de l'Eurolliga, ahir diumenge els blaugranes també perdien la seva imbatibilitat a la Lliga Endesa. Ho feien 80-70, era el resultat al marcador a la pista del Movistar Estudiantes. I això que guanyaven de 9 punts al llarg del darrer quart. Sito Alonso parla de derrotes que han de servir per créixer i per aprendre.
Las dos son fuera de casa, tenemos que aprender a jugar fuera de casa también. Está claro que la primera, ante un rival donde la atmósfera es muy dura como la de Estrella Roja, hay que hacer las cosas muy bien para ganar y no lo hicimos perfecto. Y hoy yo creo que hemos mostrado diferentes cosas buenas, pero no es suficiente para ganar fuera de casa. Hay que tener mucha más decisión en momentos importantes donde no podemos hacer pensar al rival que va a ganar cuando está en una situación complicada como estaba hoy Estudiantes al inicio del último cuarto.
Doncs els jugadors del Barça ja avisaven en aquest inici de curs, en aquest inici prometedor, que tard o d'hora arribarien moments complicats. Doncs el primer, amb dues derrotes consecutives, ha arribat més aviat del que molts esperàvem. Això sí, també cal tenir molt present que aquest Barça en construcció, en aquest primer mes de competició, ha donat molt més del que ens va donar l'equip la temporada passada. Motiu més que suficient per seguir creient sense condicions. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dilluns amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire i comencem una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
I el millor de tot plegat és que demà dimarts torna a la competició. Demà dimarts es comença a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga i el Palau Blaugrana obrirà portes per viure un Barça-Lassa-Salguiris Kaunas a partir de les 9 de la nit. És a dir, l'entrenador del Barça contra l'entrenador que podria haver estat entrenador blaugrana, Sarunas Jasikevicius. Després de la derrota a Belgrat, Pierre Oriola parlava d'aprendre dels errors.
Ha arrastrat, crec, durant tot el partit, el primer i el segon quart, on ells han sortit més forts, amb més ganes, anant pel partit, i nosaltres tot el rato el remou, no? Hem comès molts errors i ells ho han castigat. I la segona part crec que hem estat molt bé, hem estat més intensos, hem anat pel partit, hem anat per ells. Ens hem ficat per davant en el marcador després de tants minuts a remolc. I bueno, al final, algun error nostre i canastes de molt mèrit seves han permès la seva victòria. Depèn d'aquests errors, no podem permetre, sobretot fora de casa, en una pista tan calenta com aquesta, el Pioneer, jugar d'aquesta manera al principi, però bueno, dels errors se n'aprenen, és tot just el segon partit d'Eurolliga, amb el primer desplaçament a fora, bueno, que encara moltes coses per millorar, moltes coses per fer, però bueno, aquesta segona part és el camí que volem seguir.
I en aquesta prèvia del Barça-Salguiris de demà dimarts, avui Sito Alonso ha passat per la sala de premsa del Palau i ha tret aquestes lectures positives d'aquestes primeres dues derrotes consecutives.
Bueno, lecturas positivas siempre sacamos de todo, ¿no? Yo creo que además la mentalidad que tenemos que tener cuando jugamos cualquier partido. Lo que es importante es reconocer las cosas que son básicas para la estructura de nuestro equipo y cuando no las tenemos, saber por qué no las tenemos y ejecutarlas el día siguiente. Creo que es muy importante, y aunque es una cosa obvia, el decir que nosotros como equipo no pensábamos ir ganando todos los partidos de 30 ni de 50, ni sabíamos que íbamos a tener dificultades que nos hemos encontrado ahora en estas dos primeras salidas, y cómo construir ese equipo a base de tener una confianza plena cuando tenemos esos problemas fuera de casa es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Obviamente no lo vamos a hacer enseguida, pero tenemos que ir haciéndolo. Y creo que del primer al segundo partido, que es lo que sí nos ha enfadado un poco a nosotros como equipo, hemos bajado un poco las cosas básicas que mejor hacemos. Y es lo que tenemos que recuperar otra vez. Yo creo que el partido de Red Star era muy difícil por las circunstancias, por la atmósfera, y pudimos remontar en 3 o 4 ocasiones hasta ponernos por delante. Pero el otro día, incluso yendo ganando muchas veces, nuestra sensación no era la misma a nivel de actividad grupal para poder competir bien como nosotros queremos fuera de casa.
I el que no tem, cito Alonso, és que aquest Barça pugui tenir dues cares, una al Palau i una altra fora.
Ni pienso que vamos a estar siempre bien en casa, ni pienso que vamos a estar mal. No analizo una derrota o un partido o dos derrotas o 3 o 5 victorias de una manera tan global como en este caso, digamos, tu pregunta quiere decir, ¿no? Lo que me importa a mí es que el trabajo del equipo sea lo más parecido siempre en cualquier circunstancia, y eso es lo que nos va a costar construir. Nosotros no vamos a construir esta mentalidad y esta coraza fuerte en un día. Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pelear y vamos a tener que conjuntarnos en la derrota y en la victoria, ¿no? Y eso es en lo que estamos ahora, ¿no? No en generalizar si vamos a ganar todos los partidos en casa y vamos a perder todos fuera, porque creo que sería digamos, una falta de respeto a los demás y también a nuestro trabajo, ¿no? Vamos a estar trabajando para ser el mejor equipo posible y lo haremos seguro en un mes, 3 días, 5, pero sin preocuparnos en exceso de esta situación, simplemente mejorando las cosas que no son posibles, tanto fuera como dentro de casa. Esas cosas que son de nuestro equipo, de nuestra actividad, hemos de tenerlas siempre.
Doncs esperem demà veure o retrobar-nos amb la millor versió del Barça Lassa a dia d'avui, en aquest inici de temporada, la que va mostrar, per exemple, en el debut d'Euroliga al Palau contra el Patiaicos de Xavi Pascual. Per cert, que avui la novetat és Víctor Claver. 5 mesos després de l'operació al genoll, el valencià entra per primera vegada amb la resta dels seus companys, però seguirà sent baixa pels propers partits. En tot cas, la seva reparació està cada cop més a prop. I l'expedició dels Alguiris ha arribat avui a Barcelona i davant dels micròfons d'Esport 3, Saruna Jacique Vicius ha parlat de la situació política i social que viu Catalunya.
Bueno, yo creo que el pueblo catalán pues ha decidido, ¿no?, su dirección y todo esto, y ahora yo creo que para mí la clave es intentar llegar un acuerdo, ¿no?, y en una manera pacífica, ¿no?, decimos, sin violencia, sobre todo para la gente de aquí y para, bueno, para tener mejor solución posible, pero yo creo que está bastante clara lo que quiere gente de Cataluña.
Doncs a partir de demà dimarts es començarà a disputar la tercera jornada de l'Eurolliga amb els partits Quimki Estrella Roja a les 7, a les 8 Maccabi Olympiacos, a les 9 Barça Las Salguiris i al Madrid Milà. Pablo Lasso.
La sensación es que el grupo está fuerte, sólido en defensa, mejorando aspectos del juego que para nosotros son importantes, y al final, independientemente de los resultados, la sensación del equipo es muy positiva, pero sabemos que la dificultad de los rivales y del calendario pues no te deja mucho respiro. Mañana tenemos otro partido muy difícil y esperamos seguir creciendo como equipo, que es lo que más me preocupa en estas alturas de temporada. Yo creo que es un equipo, hombre, un poco en construcción también, con muchos jugadores nuevos, con un entrenador nuevo, pero que está compitiendo muy bien. No ha perdido en Liga Italiana, compitió muy bien en Moscú, fue ganando mucha parte del partido, llegó a la prórroga con Fenerbahce y sabemos que para nosotros mañana será un partido muy, muy difícil. Estoy tranquilo en la sensación de solidez del equipo y, bueno, obviamente los resultados pues ayudan, pero venimos de jugar el jueves un partido muy duro con el Cheska, Unicaja, y ahora enlazamos Milán, el viaje a Kaunas y Burgos, con lo cual calendario exigente, pero sí que es verdad que todo el mundo está respondiendo bien y espero no tener más percances en el futuro.
I per dimecres, la resta d'aquesta tercera jornada de l'Eurolliga, amb el Cesca Patinaikos a les 7 de la tarda, a 3 quarts de 8, Fenerbahçe Efes, a 2 quarts de 9, Baskonia València, i a les 9 dimecres, l'Unicaja Bros Bamberg. La classificació, amb dues victòries, Madrid, Maccabi, Olympiacos, Kimki, una victòria, Barcelona, Estrella Roja, València, Fenerbahçe, Cesca, Unicaja, Zalgiris, Panathinaikos, 0 victòries, el Milan, Baskonia, l'Efes, tanca la classificació al Bros Bamberg. Doncs aquest dimarts i dimecres es disputarà la tercera jornada de l'Eurolliga. La quarta jugarà aquest dijous i divendres, en una setmana en la que, comptant la jornada de la Lliga Endesa, els equips d'Eurolliga disputaran 3 partits en 7 dies. I encara Europa, pel que fa a l'Eurocup, demà dimarts es començarà a disputar la tercera jornada amb un Bilbao Partizan. L'Herbalife Gran Canària entrarà en escena aquest dimecres, al igual que el Morabanc Andorra, un equip, l'Andorra, que no s'acaba de trobar en aquest inici de temporada. Ahir perdia 95-78 a la pista del tècnic Conte Saragossa. Tot d'una, parlem, repassem la cinquena jornada de la Lliga Endesa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs la cinquena jornada de la Lliga Endesa, a part de la derrota del Barcelona a la pista del Movistar Estudiantes per 80-70, també ens ha deixat una preocupant derrota del Morabanc Andorra, que ahir perdia de forma clara i contundent a la pista del tècnic Conte Saragossa per 95-78. El conjunt de J. Cuspinera, que fins ahir no coneixia la victòria, va arribar a tenir una màxima de 20 punts de diferència. Després del partit, Joan Peñarroya no amagava la preocupació per la quarta derrota de la temporada en la competició domèstica i per la fluixa aportació de molts dels seus jugadors en aquest inici de temporada.
Créixer des de la derrota és complicat i és molt més difícil, però és on estem. Estem ara en aquesta situació de derrotes, estem en aquesta situació de jugadors que no s'hi troben a gust o que no estan tenint el rendiment que ells esperaven, i estem en una situació, doncs, evidentment, després del partit d'avui, que ha sigut dolent, sobretot la segona part, ha sigut una segona part dolenta, doncs en el que les cares i... Però a mi no em preocupen les cares després de la derrota. A mi el que em preocupa és el que hem de fer, el que ha de fer cadascú, el que està disposat a fer cadascú per sumar per l'equip, no? Per sumar per canviar aquesta dinàmica, que està clar que és una dinàmica de derrotes. Caldria analitzar el calendari, però és una dinàmica de derrotes, però a mi el que més em preocupa és aquesta dinàmica de joc d'avui, dels últims 15-20 minuts. Jo crec que això és el que hem de donar un pas endavant, ens hem d'exigir molt més i hem de donar, doncs, aquesta resposta. A mi el que em preocupa no són les cares d'ara, perquè malament si no estiguessin tristos. El que em preocupa és, o per el que hem de treballar, és el que hem de fer per sortir d'aquesta situació.
Doncs parlant de noms propis, ahir Jaka Vlasic i David Jelinek van ser els únics jugadors del Morabanc Andorra que es van salvar de la crema. El segon va acabar el partit amb 15 punts per un 14 de valoració, mentre que el primer va signar un partit històric: 20 punts, 7 rebots, 4 assistències per un 23 de valoració, el seu màxim personal. La llàstima és que no va servir perquè l'equip andorrà sumés la segona victòria, la primera fora de casa. I a la preocupant situació esportiva de l'equip, que afegir la lesió d'Andriu Albici, el base francès del Morabanc Andorra, patia un esquins de turmell i en el transcurs del primer quart no va poder tornar a la pista. També preocupant i contundent va ser la derrota del Divina Joventut a la pista de l'Herbalife Gran Canària. El resultat, 94-69. Jerome Jordan, el millor dels de Badalona, amb 11 punts, 3 rebots per 15 de valoració. El màxim anotador, Sergi Vidal, amb 14 punts. Encara queda molta temporada per endavant, però compte amb aquesta penya, que ha començat amb 4 derrotes consecutives i que té un partit pendent, el de la primera jornada a la pista del Movistar Estudiantes. Estem a Badalona. Jordi Martí, director esportiu del Divina Joventut. Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com valores aquest inici de temporada?
Bueno, com tots els últims inicis, no? Una mica dur, amb un calendari exigent, no? Amb partits que de sortida han sigut amb equips de molt nivell, i vaja, hi ha un equip una mica doncs en construcció, i esperem que al més aviat doncs ho puguem acabar de posar tot a lloc.
Trobes moltes similituds amb la temporada passada, amb l'inici de la temporada passada?
Bé, una mica últimament doncs els inicis són bastant iguals, no? És difícil de poder mantenir tota l'estructura d'un equip d'un any per l'altre, i llavors doncs això porta un procés, i ja per molt que vulguis allargar la pretemporada, o al final porta un temps, gent que és nova a la competició i s'adapti, i bueno, una mica l'equip que es faci com a tal, com a equip, i penso que estem treballant bé, crec que l'equip ha de tenir la tranquil·litat per veure que la feina que estem fent doncs acabarà tenint fruit.
És a dir, tranquil·litat i bons aliments.
Sí, absolutament. Sí, sí, és així.
De fet, la temporada passada recordo l'inici amb derrota a la pista, si no m'equivoco, de Luca Murcia, un partit que es podria haver guanyat i es va acabar perdent, i que va marcar una mica, no?, l'inici de curs, el curs passat. No sé si aquest any una mica semblant, perquè contra el Barça a casa ho veu tenir, es va acabar escapant, a Obradoiro també bon inici, a Tenerife també s'acaba escapant als últims instants. És a dir, són quatre derrotes consecutives, però cal llegir aquestes derrotes, no?
Sí, no, està clar. Són amb Obradoiro, al camp d'Obradoiro, però equips d'entitat, no? Tenerife, Barça, Gran Canària, i ahir potser amb Gran Canària potser hi ha 14 minuts doncs que és, potser és el més preocupant d'aquests dies, no? Uh-huh.
Sí, perquè la derrota d'ahir no té res a veure amb les tres anteriors.
No, perquè ahir fins i tot jugues 26 minuts de nivell, crec que fa una molt bona primera part, defensant moments excel·lents, intentant córrer, moure bé, movent bé la pilota i anant a mitja part a una diferència de 4 punts amb un resultat de 37 punts anotats. I vaja, crec que hem competit amb el Barça, hem competit amb Tenerife, hem competit al camp d'Obradoiro, i ahir potser sí que va ser aquest dia últim quart partit que estàs allà, que hi ha el moment que ja et deixes anar, i sí que doncs et fonen els ploms, que els pilotes, i la diferència jo crec que és gran, ja, però no es reflexen tampoc 25 minuts que l'equip va estar combatent.
És la quarta derrota consecutiva, la d'ahir, però és un accident la imatge, sobretot de l'equip ahir a les Canàries?
Sí, jo crec que al final el resultat fa bulto, i no el justificarem ni molt menys, vull dir, de lluitar, però aquests últims 15 minuts potser no és la imatge que l'equip dona, encara que portem les quatre derrotes, no? Vull dir, crec que l'equip vol competir, té caràcter, i recordo el partit del Barça, allò que en altres moments el Barça dona aquells tirons i que tres o quatre cops al partit sembla que el vagin a trencar, i tu t'hi vols mantenir i aguantes, i vam arribar tot el partit competint. Per tant, aquest és el caràcter que volem de l'equip. Després, si sempre estem en aquesta línia i ho anem millorant i anem acoplant tot l'equip, que al final diem que en el 5 inicial de l'any passat tenim 3 jugadors i tot l'altre són molts canvis i gent que ha de canviar de rol, doncs jo crec que ho acoplarem i podem estar al màxim competitius possibles.
Fins a quin punt ens ha de sorprendre, Jordi, aquest inici de temporada?
Bueno, esperem que, doncs, bueno, també diem que l'entitat dels equips que hem jugat fins ara eren per estar amunt i pensant en play-off, i ara ens venen uns partits doncs que són importants, i que ara aquí realment doncs hem d'estar amb la nostra lliga, sense posar-nos més pressió, però jo estic convençut que si posem tot el que hem fet aquests dies en el camp i treballem així, al final la gent del nostre nivell haurem de treure victòria, segur.
Home, diumenge arriba un Betis que no coneix la victòria tampoc, és un d'aquells partits als, al que ara feies referència, no? D'aquells sí. partits que no es pot escapar i ha d'arribar diumenge la primera victòria com sigui, no?
Sí, 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 està clar que hem d'anar sumant victòries i ens hem de fer durs amb el no, no veure'ns ni posar-nos en cap lloc de classificació. Seguir el treball aquest i seguir... I vulguem victòries, i és igual ja l'entitat de l'equip contrari, vull dir, volem victòria i volem que l'equip s'acostumi a jugar al màxim i jugar per guanyar.
Doncs esperem que la primera victòria del Divina Joventut pugui arribar el més aviat possible, a veure si pot ser aquest diumenge a l'Olímpic de Badalona, davant d'un Betis que, com dic, tampoc coneix la victòria en aquest inici de curs 2017-2018. Per acabar, Jordi, com està Àlex Ruf? Teniu paciència per seguir esperant que l'americà es recuperi?
Bueno, estem amb... De fet, ell, des de que ha arribat, doncs gairebé no ha pogut entrenar. Hem estat intentant buscar diferents opcions o plantejaments mèdics per poder tirar endavant i recuperar la lesió, però fins ara doncs no ens n'hem sortit i estem a un punt doncs que hem de trobar alguna solució, perquè no deixa de ser, és un jugador... bueno, dels nostres americans, no?
Home, és un luxe per la penya tenir un americà sense poder-ho utilitzar.
Això mateix, no tenir un americà teu, el seu teu segon o tercer jugador amb importància de l'equip, que no hagi pogut participar en cap un d'aquests partits. I ja el que volia dir dins de la confecció de l'equip, no? Un jugador amb 31 anys, amb experiència a la CB, no? Que et donava una mica el punt aquest de solidesa quan tens molts nanos joves aquí en l'equip. Doncs ella et donava una miqueta el contrapunt aquest i l'equilibri. Doncs clar, de vegades el saber estar en aquests partits que ha estat mig competint, doncs de tenir una persona més d'aquesta experiència, doncs la trobes en falta.
És a dir, perquè pel que dius o pel que entenc entre línies, la solució ja passa per buscar-li un substitut?
Bueno, el club ha de sempre intentar buscar millor i ara mateix doncs ens estem plantejant com donar-li un toc, no?, per donar-li la volta a l'equip o ajudar, sobretot amb aquest punt d'experiència o de saber estar, i si no hi ha l'Àlex, doncs d'alguna manera ho haurem de trobar. Uh-huh. Però bueno, estem allà acabant d'ajustar-ho i veure exactament quin és el tipus de jugador que ens podria ajudar més per donar aquest pas endavant.
Molt bé. Doncs estarem molt pendents aquí al Bàsquet al Dia. Jordi Martí, director esportiu del Divina Joventut, gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia i ànims. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
I a la classificació, el Divina Joventut, que és tercer per la cua, empatat amb dos equips més, el Betis i el San Pablo Burgos. Tots tres són els únics que a dia d'avui segueixen sense conèixer la victòria. I la cara totalment oposada és la del Montequit Fuenlabrada. L'equip madrileny acaba de signar el seu millor inici de temporada a la seva història. Bilbao, Andorra, Unicaja, Baskonia i ahir Betis per 70-73. 5 victòries, 0 derrotes en aquest inici de temporada. Fuenlabrada i Madrid, com dic, amb un 5-0, són els dos equips invictes de la Lliga Endesa. Els blancs derrotaven ahir 99-85 a l'Unicaja. Podem escoltar a Rudy Fernández i també a Joan Plaza.
Yo creo que hemos estado más acertados, hemos corrido, ellos, es cierto, pues, a raíz de nuestra defensa, pues, ellos han visto pues a la vez presionados y en ese sentido hemos podido correr y anotar fácilmente.
Tus sensaciones muy buenas, recuperado ya completamente.
Sí, contento de poder estar bien físicamente, de aportar cosas al equipo y de ayudarlos para la victoria después de haber tenido pues bajas importantes.
¿Hoy no se han notado esas bajas?
No, yo creo que el equipo pues me ha sacado el carácter que suele tener, ¿no?, con nuestra gente. Y bueno, pensar que esta semana es muy dura, tenemos tres partidos y a descansar.
Sí, hemos encadenado demasiados errores para tener opciones de ganar. Entonces, no puedes estar haciendo la goma constantemente si quieres ganar un equipo como el Real Madrid. Al final no nos hemos rendido, pero no ha sido suficiente. Demasiados errores consecutivos han permitido que ellos hicieran un break de casi 20 puntos, o 20-22, que ha sido insuperable para nosotros.
I repassem ràpidament els resultats ja i la classificació finalitzada la cinquena jornada de la Lliga Endesa. Baskonia 88, Guipúzcoa 86, Tenerife 83, Bilbao 69, Herbalife 94, Divina Joventut 69, Movistar Estudiantes 80, Barcelona 70, Obradoiro 94, Burgos 69, Real Madrid 99, Unicaja 85, UCAM Múrcia 91, València 93, Saragossa 95, Morabanc Andorra 78 i el Betis 70, Fuenlabrada 73. La classificació, 5 victòries, el Real Madrid i el Fuenlabrada, en 4, Barcelona, Herbalife, Iberostar Tenerife, València, amb 3 victòries, Unicaja, Obradoiro, 2 victòries, Guipúzcoa, Baskonia, Estudiantes, UCAM Múrcia, Bilbao, 1 victòria, Morabanc Andorra i Saragossa, 0 victòries, Divina Joventut, Betis, últim classificat al Burgos.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Fem un cop d'ull a les competicions fet del cap de setmana. L'Aleport, victòries del Prat, del Força Lleida i de l'ICL Manresa, i derrota del Barça B. L'equip del Bages és líder de la categoria amb 4 victòries i una derrota, empatat amb Oviedo, Prat i Melilla. El Força Lleida es nové amb 2 victòries, les mateixes que el Barça B, que ocupa la 12a posició. A l'Ale Plata, victòria de l'Hospitalet a la pista del Martorell per 78-81. A la Lliga Femenina, la Lliga Dia, victòria tercera de la temporada i totes tres fora de casa del Sant Adrià, a la pista del Cadí, la seu per 62-69 davant de les càmeres d'Esport 3. I contundent victòria de l'Uni Girona, 53-88 a la pista de l'Araski. Eric Suris.
Molt contents d'acabar aquesta setmana, aquesta segona victòria en menys de 48 hores, victòria doncs, que ha sigut molt treballada i a més doncs, ha pogut ser àmplia, per tant, doncs, doblement satisfets. La veritat és que era un partit molt difícil, ells han proposat un partit amb un lluster físic molt elevat, amb jugadores doncs, que els hi permetia fer-ho. Nosaltres doncs, ho hem hagut de treballar, hi ha hagut bastant de desgast, en un període ens ha costat una mica més ajustar-ho tot, i a partir d'aquí doncs, jo crec que bueno, hem tornat a fer una vegada més un partit molt seriós en defensa, tot l'equip molt enxufat i bé, hem pogut anar encarrilant el partit a mesura que avançava l'encontre i bé, ja hem entrat al quart període doncs, amb el partit molt ben encarat i també doncs, podent acabar la setmana doncs, administrant càrregues i al cap i la fi doncs, seguir treballant per seguir creixent i en definitiva doncs, ja per afrontar la següent setmana que tornem a tenir cita europea i partit a casa de nou, per tant tindrem doble partit a Fontejau que a més això ens alegra molt, espero que l'afició doncs, pugui estar amb nosaltres i bé, i doncs seguir endavant preparant aquests partits.
I per cert, que al capdavant de la Lliga Femenina trobem un quàdruple empat entre Avenida, Unigirona, Guipúzcoa i Uniferrol amb 4 victòries i una derrota gràcies a la victòria de l'Uniferrol 50-54 a la pista de l'Avenida. Primera derrota de l'equip de Salamanca aquesta temporada. El Sant Adrià és 8 amb 3 victòries, el Cadí la seu de Z amb 2. A la Lliga Femenina 2, victòria del Barça CBS sobre el Joventut Les Corts per 78-77 amb un triple final i victòria del Lima Horta a la pista del segle XXI per 54-67. I abans d'acabar, Toko Şengelya del Baskonia, 33 de valoració MVP de la cinquena jornada de la Lliga Endesa. Rafa Martínez, setè màxim triplista de la Lliga Endesa, amb 714. Albert Oliver, sisè màxim assistent, amb 1.754. I Montbrú, sisè jugador CB, amb més minuts. I Mariam Hussein, de Maldives, s'ha convertit en la primera basquetbolista en jugar un partit oficial portant un hijab, després de la nova normativa aprovada per la FIBA. I a la NBA, els Suns han acomiadat l'entrenador Earl Watson després d'haver començat la temporada amb un 0-3. Jay Triano dirigirà l'equip de manera interina. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció i, com sempre, a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dimarts per seguir vivint el Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.